al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dimarts, és 13 de desembre, el dia en què hem d'explicar un atropellament mortal. En aquest cas, la víctima és una jove de 28 anys que anava en bicicleta. El conductor es va donar la fuga i, per sort, està ja detingut. S'investiguen les causes d'aquest accident, podria ser una distracció perquè era una zona de bona visibilitat, però atenció, perquè sembla també que l'home no tenia permís de conduir en vigor, com a mínim, a Espanya. Haurem d'esperar per saber les causes exactes, però cal fer un cop més una crida a la responsabilitat, a evitar les distraccions al volant, importantíssim, i sobretot no oblidar el deure de socors. Els accidents poden passar, siguin per les causes que siguin, però cal assumir-ne responsabilitats. Com cada dia, i encara que costi, hem de posar-hi música a tot plegat, la cançó que ens acompanyarà avui al programa és de Rod Stewart, Maggie May. Avui al programa molta actualitat, vindrà també la nostra dietista nutricionista, amb la Dara Giné parlarem del ferro i sobretot d'aliments que ens poden ajudar a rebre el millor, a assimilar-lo millor al nostre organisme. Tindrem també recepta, bé, atenció avui, menú complet de Nadal, menú a quatre mans, amb el Carles Juncosa del Set de Tu i el cuiner i pastisser Gerson Rival a càrrec dels postres. A partir de la una vindrà també el nostre expert en aplicacions mòbils, el Moisés Castell, es posarà nadalenc, suposo, així que estiguin atents, i també molta música amb la Rut Guerrero a cau d'orella. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del Twitter @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 12 i 23, obrim àrea de serveis amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Cel clar en general avui a les comarques de Tarragona, menys cap a l'interior, on tindrem boires persistents avui i on trobem molt mala visibilitat més enllà dels 200 metres, amb aquest avís de nivell groc activat fins al migdia. A més, avui poden aparèixer alguns núvols baixos, fins i tot arran de costa, litoral o prelitoral. Les temperatures no variaran. La màxima marcarà 17 graus a Tarragona, 16 a Reus, a Tortosa i al Vendrell i 13 graus a Gandesa. El vent ha de continuar suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, ho fem amb aquesta notícia amb la que començàvem el programa. Està detingut un home per embestir mortalment una ciclista de 28 anys i ferir-ne una altra de gravetat. Va passar a l'Alt Camp, a prop de Vilavella. El conductor es va donar la fuga, però els Mossos d'Esquadra el detenien poc després, una hora escassa després d'aquest atropellament a la carretera a Vilavella. Atenció, no tenia, sembla, carnet de conduir en vigor a Espanya. Rut Guerrero.
La víctima és de Tarragona, tenia 28 anys i moria ser atropellada mentre anava en bicicleta per la carretera TP2031 a Vilavella, a l'Alt Camp. L'acompanyava un altre ciclista que es troba ferida de gravetat i està ingressada a l'Hospital Joan 23. El conductor les va embestir per darrere, es va aturar i baixar del cotxe, però es va donar a la fuga. Els Mossos d'Esquadra el detenien poc després dels fets al municipi de Vilavella. Al lloc de l'atropellament es va trobar part del para-xoc del cotxe amb la matrícula. El detingut va donar negatiu a la prova de l'alcoholèmia i drogues, però no tenia cap carnet de conduir. Escoltem el cap de l'àrea regional de trànsit de Tarragona, l'inspector Antoni Vilafranca.
Ha donat negatiu amb les proves d'alcoholèmia i de drogues, això sí, però bueno, falta saber encara les causes, sobretot també la causa que l'ha motivat a aturar-se, a veure el que havia fet i tot i així marxar del lloc. Hem trobat el cotxe al primer poble sentit Tarragona i finalment hem pogut localitzar el conductor i en principi ha quedat detingut.
El detingut se li imputa amb presumptes delictes d'homicidi imprudent, lesions per imprudència, omissió del deure de socors i contra la seguretat del trànsit per conduir sense permís. Té 33 anys, és veí de Tarragona i de nacionalitat colombiana. La policia continua investigant les causes de l'accident, ja que va tenir lloc a la recta amb bona visibilitat. També investiguen si tenia carnet de conduir colombià, ja que per ara no consta que en tingui d'espanyol.
Vinga, anem també amb altres qüestions destacades. Tarragona i l'Ebre generen més residus i en reciclen menys. És la xifra del dia. És que un habitant del camp produeix de mitjana més de quilo i mig de brossa, més de quilo i mig al dia. El reciclatge va arribar a caure un 2,5% al conjunt de les 6 comarques tarragonines, on l'any passat es van generar 343.000 tones de residus.
Des de l'agència s'atribueix aquesta dinàmica al turisme de sol i platja de les comarques costaneres. Al camp de Tarragona es produeixen per càpita 1,54 quilos per habitant i dia molt per sobre de la mitjana catalana, que és de 1,35. La comarca que més residus genera per càpita és el Baix Penedès. A les Terres de l'Ebre el balanç tampoc és positiu, si bé la disminució en la separació de residus no és tan accentuada, ha baixat en 3 dècimes. El municipi que millor fa els deures en reciclatge al camp és Bellmunt del Priorat i a l'Ebre Miravet. Escoltem Josep Maria Tos, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
La zona costanera del país és on generes molt més residus. Per què? El que dèiem, Cap de Tarragona ha tingut 5 milions de turistes i 20 milions de pernoctacions. Deixen el seu rastre i són les comarques que generen més residus. Dues tendències. Més residus respecte al 2015. Això potser es nota una miqueta la percepció de canvi de cicle econòmic. Llavors no percep el ciutadà. Hi ha una generació, hi ha un canvi de cicle. I l'altra, la puntuació negativa del balanç nostre seria que hem caigut amb el reciclatge.
Pel que fa a la recollida selectiva neta, 4 comarques supera la mitjana catalana: el Priorat, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Camp. A les Terres de l'Ebre, la comarca que més recicla és la Terra Alta i la que menys, el Baix Ebre.
Notícia econòmica del matí. A Tarragona els preus van augmentar al novembre en 2 dècimes en relació a l'octubre i han deixat una inflació anual del 0,8%, la mateixa taxa anual registrada en aquesta demarcació a l'octubre.
El conjunt de Catalunya han pujat 3 dècimes, bàsicament per la incidència del sector del vestit i calçat en plena temporada d'hivern i per la cistella de la compra i l'increment de la factura elèctrica. L'evolució de la inflació anual en taxes mínimes encara segueix frenada pels preus de les gasolines, que aquest mes de novembre han baixat.
I la bona notícia del matí: empreses i institucions ebrenques celebren la distinció de l'Ebre com una de les millors destinacions verdes del món. Estan a punt de tancar l'any amb 1,5 milió de pernoctacions a les Terres de l'Ebre, un 8% més que l'any passat.
El sector turístic ebrenc ha celebrat la seva bona salut amb un pacte per també festejar la distinció que va rebre a finals de setembre de l'associació Global Green Destination, que ha situat el territori entre les 100 millors destinacions de turisme sostenible de 2016. Francesc Gas, president del Consorci de Polítiques Ambientals a les Terres de l'Ebre, ha celebrat que s'hagin acreditat a la marca un centenar d'empreses i institucions i ha avançat que a principis de 2017 s'iniciaran accions de promoció local i el programa de formació per a les empreses.
Al principi de 2017 iniciarem accions de promoció locals i el programa de formació a les empreses acreditades a la marca en un format de fòrums. Estos espais ens permetran repetir d'una manera més professional l'acte d'avui, avançant així en la creació d'espais permanents de col·laboració entre l'administració i l'empresa privada.
I de la bona notícia a una de dolenta: la Sala Trono de Tarragona tancarà portes i busca un nou espai on continuar les representacions teatrals. La producció Això és tot, interpretada per Oriol Grau i Pau Ferran, clourà 14 anys de programació. 14 anys en què la Trono ha programat més de 400 companyies i ha produït 14 espectacles de teatre professional que han girat per sales de Barcelona i altres ciutats de Catalunya.
L'espai de la Part Alta de Tarragona, amb una cinquantena de butaques, necessita unes obres de millora i adaptació, i la inversió que caldria fer és inassumible ara per ara. Els seus responsables ja han començat a buscar un nou espai més gran, amb almenys un centenar de butaques, on continuen les representacions teatrals i poder créixer. Durant els últims dies de la Sala Trono, els espectadors podran gaudir de la producció Això és tot, interpretada per Oriol Grau i Pau Ferran. En cada representació d'aquesta producció pròpia hi haurà actors convidats a la companyia Trono Villegas i d'altres formacions que hagin estat vinculades a la Sala Tarragonina durant la seva trajectòria. La proposta s'estrenarà el 12 de gener i es mantindrà mentre hi hagi públic.
Doncs amb aquesta mala notícia, realment, per la cultura a Tarragona, arribem al punt de 2:15, anem a repassar portades de diaris. Ruti, comencem pel de Tarragona.
Portada a imatge per la tragèdia, es torna a repetir, atropella i mata una ciclista i es dona la fuita.
Anem al Reus Digital.
Organitzen un recompte de persones sense sostre a Reus i que la Fira Centre Comercial vol obrir un multicinemes a l'espai cedit de l'Ajuntament de Reus.
Mirem què ens diu avui el del Camp.cat.
Sí, en capçalera també, detingut un home de Reus després d'atropellar mortalment una noia de 28 anys i l'operador turístic Barhead Travel anuncia un vol xàrter de Glasgow a Reus pel 2017.
Passem finalment pel Tarragona 21.
Sí, mor un ciclista de Tarragona, una ciclista de Tarragona en un accident, i també en el destaquem la Sala Trono s'acomiada i la companyia gestora busca un nou espai.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara, són les 12:32 pràcticament, 30 segons, i entra la Dara Giné.
Like, me encanta, like, me entristece, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Vinga, posem al matí a Tarragona una mica més d'informació sobre la nostra dieta i vida saludable, que és el que intentem fer cada setmana, no? Donar-los estratègies i propostes per menjar una mica millor. I ho fem amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Dara, molt bon dia.
Hola, bon dimarts.
Què tal?
Molt bé.
Bé? Sí, nosaltres estem seguint allò a rajatabla les teves indicacions. Vale, eh? Portem aquí, ja he vist que la redacció ja es porta en tàper amb la taronja peladeta. No, allò, a mig matí, que a més la pots pelar al matí, la pots deixar gajos en
sí,
un tàper i ja està, no?
Sí, igual amb els mandarines, superpràctic.
Sí, o sigui que perfecte. Aquí estem de fruita, vamos, que si algú ens vol enviar una caixa de taronges, són fàcilment sobornables. A la redacció del matí a Tarragona ho deixo caure. Si alguna empresa, ara que, ja que fa temps que ens escolten també des de les Terres de l'Ebre al 98.0, ho recordo, doncs escolta, si algú té a bé, fer-nos arribar una caixeta de taronges i de mandarines.
Ai, la fruita, increïble, ja no parlo de l'arròs, o sigui...
Bueno, sí, l'arròs, però ja l'arròs ja anem a fer-lo allà un dia, si de cas.
No, totalment, d'acord.
Quan vulguis, ara fem una expedició perquè ens diguis els nutrients que... que porta un arròs d'aquests del Delta ben fantàstics. Bé, la setmana passada vam parlar de doncs, fruites, verdures, que ens poden ajudar a crear aquesta mena d'una mica de barrera natural, no? Mm-hmm. per combatre els refredats d'aquesta època. I acabàvem parlant doncs, de allò, quan estàs una mica baix de defenses, que et trobes una mica més cansat i vas dir, escolta, és que pot ser, hi ha nivells baixos de ferro, hem de...
Sí.
Aporta aliments que tinguin més ferro a les nostres dietes, i a mi això és música per les meves oïdes, perquè jo sóc gran fan de les llenties.
Molt bé, mira, molt bon tema per començar.
I diràs, has anat al clàssic, al bàsic. Sí, ho sé.
No, genial, perfecte.
Però és que les llenties són una cosa tan bona, de veritat.
Sí, i les pots acompanyar en el que sigui, a la jardinera, amb verdures, en trossets de pernil salat, ja no dic embotit.
Sí, vull dir que, a veure, que si tenim
una... Des del punt de vista, es pot menjar de manera ocasional, però és que és un llegum que casa amb tot.
De fet, jo, a banda de... Allò, si han fet xup-xup ara que fa fred, dona molt gust, però amb amanida, fins i tot, no? Vull dir que és una llegum que te la pots menjar de mil maneres diferents.
Sí, superfàcil, sí.
Amb triturat, no? Allò, una mena de...
Pots congelar el tàper i el descongeles i estan prou bé per menjar.
Aquí està.
Sí.
Aquí està. És, vull dir que és una molt versàtil i és una, realment no és una llegenda urbana, no? És una gran font de ferro, la llentia.
Sí, però ai, hem de puntualitzar-ho.
Vinga.
Sí que és veritat que la llentia porta molt de ferro, ¿vale? El que passa que la llentia és un llegum, és vegetal i porta molta fibra dietètica, vale? I a més, tenim la fibra per una banda i tenim quin tipus de ferro porta la lentilla, perquè no tots els tipus de ferro...
Ah, hi ha tipus de ferro,
sí,
també.
Sí, no són iguals. Diferenciarem dos. Un ferro que se li diu hemo,
sí,
i l'altre ferro que és el no hemo. Vale?
Vale,
les llenties porten ferro no hemo. Té a veure amb la molècula que es lliga al ferro, vale? L'hemoglobina, etcètera, etcètera. El cas és que els llegums porten aquest tipus de ferro que es diu no hemo. Llegums i altres vegetals que sí que porten ferro, però és això. És aquest tipus de ferro. Què passa en aquest tipus de ferro? El nostre cos, el nostre intestí, no l'absorbeix ni amb tanta facilitat ni amb tanta quantitat. Per tant, per molt ferro que porti la llentia, realment n'absorbim molt, molt, molt poquet. Realment, si una persona té dèficit de ferro, no guanyarà augmentar el seu ferro en sang o en el seu organisme a través menjant només llenties, vale? I a més, com hem dit, les llenties porten fibra dietètica i aquesta fibra dietètica també fa una miqueta de barrera,
val,
reté una miqueta aquest, encara el poc ferro que absorbiríem de la llentia encara l'absorbim menys, no? Perquè fa, aquesta fibra fa com una mica de barrera i no permet l'absorció d'aquest ferro no hemo. Per tant, sí que la llentia és un producte ric en ferro, però el tipus de ferro no és el millor per l'absorció a nivell d'intestí. Per tant, no és una bona estratègia per augmentar el nostre ferro sanguini. Un producte que porta ferro hemo són les carns vermelles, les carns blanques també, però en major quantitat les carns vermelles. Un bon bistec porta ferro hemo i aquest sí que l'absorbim molt bé. I aquest el podem metabolitzar, ponda cap al fetge, cap a la sang i omplir aquestes reserves de ferro si ens en falten. El que passa és que hi ha estratègies nutricionals per augmentar encara més aquest ferro. Hi ha aliments que disminueixen l'absorció de ferro. La qüestió està en tenir un aliment ric,
sí,
i estimular encara més amb un altre aliment que s'absorbeixi aquest ferro.
A veure, per
aquesta
exemple,
és l'estratègia, la millor estratègia per augmentar o per deslliurar-nos d'aquesta anèmia.
Sí.
Que val a dir que si tenim sospita, evidentment, sempre anar al metge,
sí,
hi ha,
sí,
medicaments per això, d'acord? I la dieta complementaria l'efecte que pot fer la medicació en aquest cas, no? O si són anèmies o nivells de ferro baixets, però vols prevenir, menjar ferro està bé. O, per exemple, en dones, en regles abundants, menstruacions abundants, que tenen pèrdues elevades de ferro, pot ser una bona estratègia aquella setmana menjar algun aliment ric en ferro i bueno, millorar l'absorció.
De fet, el cos mateix ho,
sí,
demana de vegades,
sí,
no? Et demana menjar carn vermella. Sí, sí,
sí. A veure, no tots els antojos són les necessitats. Me passo per davant una pastisseria i tinc un antojo de croissant. No, no, no.
No, són diferents.
Però sí que és veritat, inclús en dones embarassades s'ha vist que l'antojo pot deure's a certes carències que necessiten,
sí,
en aquell moment.
Sí, jo això ho he sentit, sí, de vegades, no? Amigues meves, no? Que deien, sí, que em venien molt de gust lactis, formatges, no?
Anxoves,
perquè el cos estava demanant calci,
sí,
no?
Sí. Sí.
O sigui que això passa,
és
per tant,
cosa,
en una situació en què el cos et demana més ferro, doncs, sí, et ve molt de gust, no? Una carn,
una
per exemple,
carn, per exemple.
No? O sigui que escoltem el nostre cos, també,
sí,
és que molt
és molt
savi.
Sí, molt savi. Bueno, pues per augmentar aquest ferro que podem absorbir de la carn vermella, el que farem és complementar-ho amb productes rics en vitamina C, que ja vam estar parlant,
sí,
fa, me penso, una setmana,
sí,
la setmana,
sí, sí,
passada, que, per exemple, les taronges portaven molta vitamina C, les maduixes també, els kiwis també, mangos, etc. Què faríem, doncs? La vitamina C, diguéssim que té un carinyo especial pel ferro, vale? I en el nivell d'intestí, si el ferro s'absorbeix, poso un percentatge, un 50%, i ens prenem, poso un suc de taronja de postre, menjo un bistec, porta ferro, absorbeixo el ferro, si menjo, jo què sé, una taronja, la pelo, me la menjo, porta vitamina C. Quan aquesta vitamina C es trobi amb el ferro a nivell intestinal, li dirà al ferro, ei, absorbeix-te més, i augmentarà l'absorció de ferro. Per tant, podem inclús augmentar fins a un 80% l'absorció del ferro que havíem menjat del bistec, que està molt bé. Igual que la vitamina C va molt casant amb el ferro, hi ha altres productes que tot el contrari.
Que creen una mica barrera, no?
Sí, que els hi fa com la guitza al ferro. I un d'aquests productes és un altre mineral, que és el calci. Fixa't que el calci i el ferro a nivell intestinal no es porten gens bé. Competeixen tots dos minerals en entrar dintre de la cèl·lula. Per tant, i sol guanyar el calci. Per tant, si nosaltres mesclem aquest bistec ple de ferro en un producte lacti, en el postre, per exemple, sí, prenc un got de llet de postre, el calci competirà en el ferro i pot disminuir l'absorció de ferro hasta un 30%, que és molt.
Déu-n'hi-do.
Clar, què podíem fer llavors? Els làctics els deixem, que són molt importants prendre durant el dia, els deixem doncs, a mig matí, a mitja tarda, en el ressopor, si volem fer, i quan mengem ferro, que normalment és en dinar o en sopar, uh-huh, perquè mengem la carn o el que sigui, ficar una peça de fruita rica en vitamina C, vale? De postre. Llavors, què fem? Tenim el calci dels productes làctics, però no interferirà en el ferro de l'àpat principal. I, a més, en l'àpat principal hi posarem vitamina C, que estimularà l'absorció de ferro.
Bueno. Perfecte. No, no, molt ben explicat. O sigui, jo ja m'estava imaginant el bistec amb julivert, que sí, porta molta vitamina C.
Sí, sí, sí.
I la taronja
perfecte
de postres.
Seria allò genial.
Condimentat amb julivert.
Ho has arrodonit.
No? Sí. Jo és que s'aprèn molt en aquesta secció. Ara
ho has arrodonit
moltíssim. No, no, és que està molt bé saber-ho això, perquè a vegades pensem que estem portant una dieta, sí, molt equilibrada, perquè tu deies que bo és menjar lactis, que bo és menjar carn, no? Com sempre en moderació, però mm-hmm, potser, si no sabem això, estem aquí xocant, no? I,
exacte, sí.
I no aprofitem.
M'ha vingut la regla, vaig menjar un plat de llenties. No et farà... No. Fes un bistec de poltre, per exemple,
sí,
que porta molt, és un dels productes més rics en ferro, hemo, i un bol de maduixes.
Per exemple. Exacte. Molt bé. Em queda temps, molt poquet, però no sé si hi ha algun altre aliment, ingredient que em recomanaries així bastant ric en ferro, a banda bastant... del que hem dit de llegum i carn.
Doncs, a veure, sí que és veritat, no hem d'oblidar que hi ha molts aliments fortificats, d'acord? Però aquests aliments fortificats, per exemple, hi ha cereals d'esmorzar que porten ferro, uh-huh, i els fan rics en ferro. El que passa que a nivell nutricional tenen altres característiques que no serien tan recomanables. Ja són uns productes més processats, uh-huh, i tot i portar quantitats de ferro interessants, no, hauríem de tirar des del punt de vista de salut a productes menys processats, com pot ser la carn de la charcuteria,
sí,
de la carnisseria
sempre
de prop de casa.
Uh-huh. Molt bé, doncs esperem haver resolt alguns dubtes avui sobre el ferro, uh-huh, no? I la manera de portar-nos millor amb ell i absorbir-lo, sí, millor. Si tenim més dubtes, com sempre, doncs @elmatitarragona, uh-huh, o tarragona@cope.es, i si no, se'n van a la consulta de la Dara Giné.
Estaré
a
encantada.
Bruma Clínic, a carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. A Dara, com sempre, és un plaer.
Igualment.
Ens veiem d'aquí una setmana ja pre-Nadal, eh?
Ah.
Ai, que ja ho tenim aquí.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Hey, familia, ¿qué plan tenemos para Navidad?
Este año, Nochebuena en mi casa.
Genial, mami, yo llevo el vino.
Que sea Rioja o Ribera del Duero.
Pues yo prefiero un blanco, un Rueda o un Albariño de las Rías Baixas.
Yo pongo el cava para brindar. ¿O preferís champán?
Y yo la ginebra, el ron y el whisky para las copas de después.
La bodega del Corte Inglés, la gran bodega de la Navidad.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Vinga, continuem al matí a Tarragona, és dimarts, toca parlar de gastronomia en profunditat i com que ja tenim doncs, l'esperit nadalenc més que imposat a tot arreu, també s'imposa a la cuina. Molts de vostès estaran pensant en els menús que fer aquest Nadal. Aquests dies suposo que és discussió de vegades a la taula o a la sobretaula i jo avui els vull posar una miqueta més fàcil i farem un menú de Nadal a quatre mans. Tinc aquí dos cuiners a l'estudi, tinc el Carles Juncosa del Set de Tu. Què tal, Carles?
Hola,
bon dia.
Mira, aquí he preparat ja.
Avui t'he portat reforços, eh?
Sí. Sí, avui tinc més fàcil.
Et queixaràs, perquè hem convidat també al Gerson Rival. Què tal, Gerson? Molt bon dia. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-vos prestat aquest menú a quatre mans. Al Gerson li he deixat les postres, Carles, perquè com que ja vas venir, ara fa un any et vas venir amb uns torrons, unes coses meravelloses, he dit, li encarregarem el dolç. Molt bé. Pots opinar també, perquè tu també, a banda de postres, cuines de tot, no?
De tot.
Per tant, pots opinar i ajudar el Carles, amb el que sigui.
És un crac, que consti.
No, tenim aquí uns cuiners de nivell, per ajudar l'audiència a fer els menús de Nadal. Carles, no sé si tu cuines el dia de Nadal o Sant Esteve, et toca cuinar o deixes que cuinin els altres?
És que és festa, llavors no puc treballar. No. Sempre toca,
sí?
Poc o molt. A casa, algú s'ha de fer. Si
però
no,
estàs tu als comandaments de la nau?
No, jo estic ajudant de cuina, estic més de pinxa.
Estàs de pinxa. Gerson, no sé si a tu et passa similar o...
A mi em passa igual, estic a segon plano, però bueno, estem allí, eh?
No, suposo que també us agrada de tant en tant, no?, fer de pinxes, una mica.
Bueno, al final estàs allí i acabes ficant el nas, sempre.
Doncs a veure, què teniu pensat? Què m'heu preparat? Carles, començo. Tu tens els plats, diguéssim, primer i segon, no?
Correcte.
T'havia encarregat.
Sí,
què tenim?
Mira, doncs jo de primer hem fet una sopa de formatge comté, amb ceba i tòfona, i després un gall de Nadal, una cosa més tradicional.
Molt bé. M'agrada la idea. He de dir que fa uns dies vaig estar al set de tu i vaig provar una sopa de ceba, crec que una mica, no?
Va per aquí, amb
va per aquí, o sigui que prestarem molta atenció, perquè aquella ja estava espectacular, si ja hi posem tòfona de més ja. Doncs vinga, comencem,
Per la sopa necessitem 125 grams de formatge comté, a poder ser que sigui el de 14 mesos, el més madur, que té un gust més intens, 250 grams de brou de pollastre, un brou de pollastre força que tingui bastant de gust, que sigui bastant intens també, 50 grams de crema de llet, 25 grams de mantega, 75 grams de ceba, una miqueta de vi de xerès, tòfona i farigola. Mm-hmm.
Tòfona,
de la bona.
De la bona, que és Nadal.
Correcte, no? Per un dia,
exacte.
Una tòfona no és tan cara. Un quilo ja costa més.
I menys si te la menges tu, eh?
Està ben invertida, no? Està ben invertit els diners. Molt bé.
Bueno, pues començaríem punxant la ceba amb una miqueta de mantega i la farigola. Quan veiem que la ceba comença a estar una miqueta enrossida, sense que quedi molt, molt confitada, i ficaríem el brou de pollastre, i aquí que bulli una estona per acabar de treure tots els sucs i que la ceba quedi ben amorosida. Un cop la ceba ja està ben amorosideta, li ficaríem el vi de xerès, una miqueta sol per aromatitzar el caldo, la crema de llet, i que bulli una miqueta, s'acaba triturant i se passa per un colador fi. Uh-huh. Llavors, el que és la base de ceba ja la teníem. El que és la base de la sopa ja la tindríem. Llavors, sí, faríem unes torradetes de pa, on li ficaríem el formatge comté, i després faríem també una miqueta de ceba caramelitzada, és a dir, que faríem una miqueta de ceba i faríem una ceba que quedés ben caramelitzada. Llavors, tindríem com a tres components del plat, i seria simplement acabar-ho d'emplatar. O sigui, seria ficar al plat un bon tros de formatge comté ben ratllat, els 125 grams d'aquest ratlladet, ficar les torradetes de pa amb formatge més a sobre gratinat, la miqueta de tòfona i servir la sopa de ceba.
Molt bé, a més...
Senzilleta,
sí,
però...
Senzill, però bé, efectiu, no? Diguéssim,
efectiu.
A més no és molt pesat, perquè suposo que aquests dies entre aperitius i ja els segons sempre són més contundents, no? O sigui, una sopa és una molt bona opció.
Una sopeta sempre va, a veure, és contundent amb el formatge.
Opina, Gerson, sí.
No deixa de ser un clàssic de Nadal, no? La sopeta després de l'aperitiu, sigui en pilota, sigui amb un bon formatge, el que sigui, i després, clar, després passem ja... A la xitxa, no?
A la xitxa.
Tenim xitxa de segon, Carles?
Bueno, una miqueta.
A veure.
Un gall de Nadal, el típic. Una miqueta, fet una miqueta més de carinyo, però la idea és això, és un clàssic. Necessitaríem pues, un bon gall, de pota negra de per aquí, o un gall del Penedès, o sigui, un bon gall.
A més que el gall del Penedès aquest any crec que és el primer any amb IGP, no? Amb indicació geogràfica protegida, o sigui que també, doncs vinga.
Més motiu
aquí, el producte de casa.
200 grams de prunes, 50 grams d'orellanes, pinyons, una miqueta de birranci, tòfona un altre cop. Una miqueta de llard de porc, després espècies, doncs canyella, nou moscada, pebre, el que ens agradi, una miqueta de porro, pastanaga, per acabar de fer la miqueta de guarnició. Seria que demanar al pollastre que ens el netegin una miqueta, si no tenim o ganes o habilitat o instruments.
Més que ganes, potser és habilitat, per netejar-ho bé.
Sí. I bueno, seria qüestió de que sobretot ens guardin tot el que són els ossos i tot. O sigui, necessitem els pits, les cuixes, tot això per un costat i els ossos per un altre. Amb els ossos faríem un caldo, que aquest caldo ens podria servir com a base per la sopa de ceba i per fer el que seria la salsa del gall. Llavors seria qüestió d'enrossir bé el gall aquest. Un cop tenim el gall ben enrossit, s'apartaria i començaríem a fer un sofregit, doncs amb el porro, la pastanaga, les cebes. Quan tenim ben fet el sofregit, tirem la miqueta de vi ranci per desgraçar-ho tot, i un cop està tot ben desgraçat, tornem a ficar el pollastre, cobrim amb una miqueta de caldo i que vagi fent xup-xup fins que estigui morosit. Quan ja veiem que comença a estar ben tendre, li ficaríem doncs, les orellanes, les prunes, totes aquestes coses talladetes una miqueta petites perquè acabin de donar el gust i la textura a la salsa. I acabaríem ficant una miqueta de pinyons torrats per sobre.
Mm-hmm. Ah, doncs escolta... Si estava fent el Gerson, estava fent cara de... M'agrada la idea, no? Potser te la agafaré i tot.
Sí, sí.
No està malament.
Té bona pinta.
Té bona pinta. Clar, a nivell de per quantes persones, perquè això sempre és difícil, eh? Però a Nadal ens posem a cuinar per més gent de l'habitual i això sempre és complicat. Per exemple, si som 10 o 12, Carles, quin tamany de gall necessitaríem?
Home, si som 10 o 12, potser amb un parell de pollastres d'uns 4 quilets, 3-4 quilets faríem. Que si en fem 3 i en sobre no passa res, que sempre se poden fer canelons.
Han de pensar en això, amb els canelons de Sant Esteve.
No, no, és que clar, vosaltres esteu aquí acostumats per cuinar sempre per molta gent, però a casa el populatxo, normalment som 3 o 4, no? I de cop et venen un dia 12 a dinar i això és complicadíssim.
Claro. Sí, sí, no? Sí.
Molt bé, doncs bé, que no pateixi la gent si s'ha perdut algun pas, que tornarem, penjarem l'espai al Twitter d'aquí una estoneta i podran recuperar allò pas a pas. Si no, escolta, que ens truquin, que nosaltres els diem el pas a pas, que et vinguin a veure el set de tu,
al
carrer Vallroquetes i els hi expliques. I tot això que està fantàstic, no? Gerson, aquesta sopa, aquest gall de Nadal, ho haurem de rematar amb unes postres en condicions, no?
Bueno, algo dolcet, que
algo
dic
dolcet
jo sempre,
per acabar,
no?
Sí. No? A banda de turrons, d'aquí, polvorons, això ja cadascú, això ja ho donem per fet, no?
Sí, l'únic que jo he lligat una mica amb el turró pel tema que, clar, aquests dies de Nadal i tot això, com que mengem tant, al final, moltes vegades ens saltem al postre, no? Fem quatre taranges, quatre neules. Llavors, jo he optat per uns bombons de xocolata i avellana, que la base és un turró, però bueno, els fem una mica diferents i són més festius, no?, per dir alguna
cosa. Molt bé, doncs...
I el tema és una mica que col·laborin els nens o la gent que li agrada la cuina per passar l'estona, que és, mira, per passar un rato, no?, per tindre'ls allí entretinguts i també ens agrada que estiguin els crios per la cuina i tot això, i s'embrutin de xocolata.
Sí, després ja sempre és una mica problema, però està molt bé que els nens estiguin a la cuina, sobretot aquests dies, no?, que a vegades de menjar en família, moltes vegades es cuina en família, no?, que també perquè així aprenguin coses, no?, suposo que vosaltres, no sé si teniu record d'estar, no?, a casa dels avis o a casa dels pares, no?, cuinant per Nadal... D'aquí igual us ve la passió per la cuina, no?, d'alguna manera.
Jo vaig néixer sota una taula, que sempre ho dic, com que ja teníem restaurant des de 1913, saps? I clar, ho has mamat sempre, és normalíssim això, no? I jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
Clar, clar, no sé, tu, Carles, home, no, si tu tens aquí l'àvia, les àvies acostumen a ser referents, no?, de cuina sempre.
Sí, en el meu cas el meu avi. El meu avi era el Manetes de la cuina... I sí, la veritat és que disfrutaves molt el moment aquell d'arribar a casa i començar a sentir les olors i tot això.
Sí, sí, sí.
Sempre són coses que te queden gravades.
I tant. Doncs mira, Gerson, anem a les postres, aquests bombons, va.
Farem uns bombonets de xocolata i avellanes. El títol és senzillet perquè, a veure, està basat en el torró clàssic, el suís d'avellana tota la vida.
Sí.
I llavors, sol necessitarem, és molt senzillet. 200 grams de cobertura de xocolata, un xocolata així bo, de qualitat, amb cacau. A partir d'aquí ja podem fer les variacions, si voleu pues, una cobertura amb llet, una cobertura blanca, pues, depèn, no? Això. 150 grams d'avellana torrada i una mica repeladeta, que no tingui pell, i 150 grams de... Nosaltres fem servir praliner d'avellana, que és 50% avellana i 50% sucre, però això ho podem substituir per una Nutella, per una nocilla, una crema, no?, de fruits secs.
Molt bé.
Llavors és molt senzill. Hem de fondre la cobertura... a uns 40 graus, que és quan està fusa, que no està molt calenta. Li barregem el praliner o la crema de fruits secs, ¿vale? Ens quedarà com una nocilla més densa.
Espessera.
Per dir alguna cosa, sí. Sí. Això ja comença a agafar color. I li fiquem el fruit sec. Després això, si féssim torrons, ho encaixem en caixes, però en aquest cas ho fiquem en una safata d'uns 2 centímetres de gruix o així, que queda com una rajola de xocolata, però amb avellanes. i ho deixem que se refredi, o sigui, que qualli. Quedarà dur com una rajola una mica més tendra. I llavors el tema seria, o, si ho vols més geomètric, tallar amb un ganivet de uets o el que diem...
A mà, esmicolar-ho a mà?
Esmicolar-ho, doncs tallats així que semblin coses d'extraterrestres, no? Pels crios els agrada més així. Després, quan tenim això així, l'únic que fem és fondre una mica més de cobertura, de xocolata, com ens agrada, i blanca amb llet negra. Ho arrebossem amb el xocolata i després ho passem per cacau. Llavors queda un... per dir algun estil Catània, però...
Ah, molt
però
bé.
Unes formes diferents, no? I estàs menjant torró, estàs menjant fruits secs... I així hem polsat amb cacau, que també pots fer amb sucre glaç, si els vols blanques. Pues queda xulo, no? Ho fots al mig de la taula i... No és de ser un torró, però és un concepte diferent, no?
No, no, molt bé. A més, el cacau suposo que ja porta aquest punt una miqueta més amarg, no? Per contrarrestar la dolçó aquesta potent de...
Sí,
de
nosaltres el que fem, si hi ha crios, pues, a més de cacau, pues, ho fem amb colacao.
Que ah, també.
Sucre. Això li pots fer el que vulguis. O arrebossar amb granet d'aquest de fideus de colors, coses d'aquestes.
Estava jo pensant, Gerson, si una possibilitat també és fer-ho amb motlles d'aquests de silicona.
Sí.
Perquè si algú aquest... volava alguna forma concreta, no? Encara també hi ha de tot, d'això.
Clar, aquest seria el format de torró, però és una mica per ficar-ho sobre la taula amb el cau i tal. Que sigui una mica més...
Molt bé. Escolta, molt bon menú, eh? Jo crec que m'heu donat la idea. Tinc resolt ja el dia 25 a casa.
Ara falta fer-ho.
Perquè no vindríeu, no? A casa jo us convido a dinar, a sopar.
Si tu poses un bon vi, em puc vendre.
He de dir que li passaré aquest menú al nostre sibarita particular, al Carlos, bé, al Carlos i al Xavi de l'Oranget, i m'hi posaran les begudes que consideren adients. Però si teniu propostes, també us escolto, eh? Com...
Jo sóc molt fan del cava, amb la qual un bon cava reserva, si passa per barrica o així, que te pot aguantar tot el dinar.
Per dinar, sí.
M'agrada la idea.
Sí? Dinem amb cava?
I amb xocolata, un vinet dolç, que això sí,
això sí
a mi m'apera. Això.
Això, molt bé. Això, de fet, és una de les normes bàsiques que ens han ensenyat els nostres sibarites particulars, eh? Que això de les postres amb cava ho hem de deixar una miqueta de banda. Eh? S'ha de tirar, doncs, el vi dolç o vi ranci, no? També, que en tenim molts a casa nostra. Sí. Molt bé, doncs escolta, sopa de ceba i formatge comte, gall de Nadal i bombons de xocolata i avellanes de la mà del Carles Juncosa i el Gerson Rival. Escolta, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer que m'hàgiu fet aquest primer menú de Nadal, en tindrem més. I us pregunto, hi ha algun plat que esteu esperant amb candeletes del Nadal a casa? Allò que diguis jo, és que no perdono, el dia 25, el meu és la sopa de peix de la meva iaia, ja us ho dic ara.
Jo sóc un clàssic. Jo l'escudella amb cardolla que fan a casa, per qual...
Gerson, tu?
I jo el farcit de Nadal, que sempre ha passat de generació en generació i és el que diem, és un clàssic.
És un clàssic.
Té un sabor diferent, no?
Exacte.
Aquell dia té un sabor diferent.
Exacte, és veritat. Doncs vinga, la gent que s'animi a cuinar amb família també, que passeu molt bones festes. Us agraeixo molt que hàgiu estat aquí aquesta estona.
Igualment.
Vagi bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
¿Qui no ha somiat escoltar aquest Nadal un...
Uaaaah!
O un...
Esto es la hostia!
Troba milers d'idees de regal a preus increïbles. Aquest Nadal, regala tecnologia. Triomfaràs segur. MediaMarkt Tarragona. Somiar no. El següent.
El matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter. @elmatitarragona.
Late September and I really should be back at school. I know I...
Un minut i arribarem al punt de la una. No es preocupin si s'han perdut algun pas o algun ingredient, perquè d'aquí una estoneta podran recuperar el programa al nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Allà penjarem el podcast, el poden tornar a escoltar i anar pas a pas de la recepta, les receptes que ens han fet el Carles i el Gerson. Acabem amb música. Els deixo ara els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 amb molta més informació. Hi ha novetats, en aquest cas, d'aquest conductor que va atropellar i va matar ahir una ciclista, una jove de Tarragona. Hi ha molt més coses de les que parlar també. Vindrà el Moisès Castell amb una aplicació ja molt nadalenca. Parlarem d'avui una nova jornada de protesta a la sanitat pública a l'Hospital Joan 23 i també tindrem música amb la Ruta a Cau d'Orella. No se'n vagin.
All your jokes, my love, you didn't need to coax. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Partido Nacionalista Vasco acaba de anunciar que va a votar a favor del techo de gasto que el gobierno va a presentar el jueves en el Congreso. Los nacionalistas se suman así a Partido Socialista y a Ciudadanos. Estamos en la Cámara Baja, Álvaro Echeverría.
La ronda de contactos entre el gobierno, con Rajoy y Montoro a la cabeza, con los líderes del Partido Nacionalista Vasco, ha acabado dando sus frutos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado que apoyarán el techo de gasto.
Hay un acuerdo en cuanto a los porcentajes adoptados. Creemos que en ese sentido va a ser positivo para Euskadi y por eso vamos a votar en ese punto concreto a favor.
En cuanto a la votación sobre la subida de impuestos, Esteban ha asegurado que su grupo parlamentario se abstendrá. Están de acuerdo con algunas de las medidas, ha dicho, pero al tener margen para modificar los impuestos autónomamente, prefieren una abstención.
El Fondo Monetario Internacional insiste en la idea de que España debe eliminar gradualmente algunos tipos del IVA reducidos. Mira a sectores como el turismo. Joaquín Mizmanos.
Es una reclamación constante del FMI la de reducir las exenciones al IVA, eliminando de manera gradual los tipos reducido y super reducido. La jefa de la misión del Fondo para España, Andrea Schachter, ha puesto el acento en varios sectores clave para nuestra economía.
For example, in the restaurant areas.
Por ejemplo, los restaurantes, decía, la hostelería, el turismo, tienen un IVA del 10% y deberían pasar al 21%. El FMI calcula que si tocamos los tipos reducidos, España podría ingresar unos 15.000 millones de euros adicionales.
La Agencia de Control de Fronteras, la agencia Frontex, confirma que ha devuelto al menos a 10.000 inmigrantes sin papeles a sus países de origen en lo que llevamos de este año. Manuel Ángel Gómez.
Estos 10.000 inmigrantes sin papeles han sido devueltos en 2016 desde la Unión Europea a sus países de origen, según el director de Frontex, la Agencia de Control de Fronteras Europea.
Flights from Greece, from Italy, from Germany.
Han sido trasladados en avión desde Grecia, Italia, Alemania, a países en los Balcanes, en África o a naciones como Afganistán o Pakistán, ha contado Fabrice Leggeri. Dice Leggeri que es una paradoja que este año hayan muerto más inmigrantes y refugiados en el mar cuando se han triplicado las patrullas. Asegura que Frontex ha salvado la vida a 90.000 personas en el mar Mediterráneo y el mar Egeo.
Y un apunte más que se acaba de confirmar. Rex Tillerson, el máximo responsable de la petrolera Exxon, va a ser el próximo secretario de Estado norteamericano en la administración de Donald Trump, tal y como estaba previsto. Lo acaba de confirmar, ya digo, el equipo de transición presidencial de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Resta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Os vais a hablar de nuevo, lamentablemente, que volver a hablar de la persecución a los cristianos, o lo que es lo mismo, de la falta de libertad religiosa, que es uno de los derechos fundamentales en cualquier país, importante la palabra de ahora, país libre.
Bueno, efectivamente, vamos a ver qué pasa. Hoy es un día importante en Indonesia, ese inmenso archipiélago en el que viven 255 millones de personas, de los cuales 220 millones son musulmanes. Y hoy tiene lugar un acontecimiento que pone a prueba la democracia indonesia, las garantías para la libertad religiosa y los derechos de las minorías. La presión de los fundamentalistas islámicos ha conseguido sentar en el banquillo, acusado de blasfemia, al gobernador de Yakarta, el cristiano Basuki Purnama. En un discurso que pronunció el pasado septiembre, este político se atrevió a citar el Corán para sostener que todos los indonesios, musulmanes, cristianos, budistas, tienen el legítimo derecho a votar por él. Y esto encendió la ira de los radicales islamistas, según los cuales habría incurrido en blasfemia, ya que solo un musulmán podría gobernar a otros musulmanes. La vista, la primera vista, se celebra hoy en el Tribunal de Yakarta y es evidente que una eventual, esperemos que no, condena del gobernador cristiano tendría un efecto devastador para el futuro de la convivencia.
Pues luego no lo cuentas con detalle, luego claro ya mismo, sí. En media horita.
Hasta ahorita.
Aquí en el mediodía, en el espejo. Gracias, Restán, José Luis. Hola, Corrochano, José Luis.
Hola, Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Noche aciaga para el Atleti ayer, ¿eh? Además de la derrota, dos lesionados.
Del Villarreal 3, Atlético de Madrid 0, aparte de ese resultado han quedado dos lesionados, Thiago y Oblak, la del portero en el hombro parece la lesión más grave. ¿Qué datos tenemos de los dos jugadores, Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Sin duda la del portero Jan Oblak es la lesión de más consideración. Hoy estaba previsto hacer unas pruebas para ver qué tipo de alcance tiene esa luxación en el hombro izquierdo que se hizo ayer. Van a tomar una decisión después de las pruebas para saber si hay que intervenirle quirúrgicamente o no. En caso de que haya que operarle, se perdería 3-4 meses de baja, y si no, habría un tratamiento alternativo. También Thiago tiene problemas en la rodilla, aunque no parecen serios, y desde luego no va a merecer ningún tipo de intervención. Y hace un ratito veíamos a Jiménez, al uruguayo, salir de esta ciudad deportiva de Majadahonda cojeando. Vamos a ver si no es el tercer problema que pueda tener el Atlético de Madrid.
El Atlético es ahora sexto, está a 5 puntos del Sevilla, a 6 del Barcelona y a 12 del Real Madrid. El Villarreal es cuarto, está a 11 puntos del líder. Y en Japón está el Real Madrid, que va a jugar el jueves las semifinales del Mundial de Clubes contra el América de México. Ramos no se ha entrenado, está sobrecargado, es duda para este partido, pero jugaría la final sin ningún problema.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:05 de este mediodía, en el que todavía nos quedan muchas cosas por contar.
COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Sis minuts que passen de la una, reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Darrera hora ha passat ja a disposició judicial l'home acusat d'embestir mortalment una ciclista de 28 anys i ferir-ne una altra de gravetat a l'Alcamp. El conductor es va donar a la fuga, però els Mossos d'Esquadra el detenien poc després de l'atropellament a Vilavella, al poble. Atenció, sembla que no tenia carnet de conduir en vigor com a mínim a Espanya. La darrera hora és que acaba de passar a disposició judicial per declarar, Ruth Guerrero.
La víctima és de Tarragona, tenia 28 anys i moria en ser atropellada mentre anava en bicicleta per la carretera TP-2031 a Vilavella, a l'Alcamp. L'acompanyava un altre ciclista que es troba ferida de gravetat i està ingressada a l'Hospital Joan 23. El conductor les va embestir per darrere, es va aturar i baixar del cotxe, però es va donar la fuga. Els Mossos d'Esquadra el detenien poc després dels fets al municipi de Vilavella. Al lloc de l'atropellament es va trobar part del para-xoc del cotxe amb la matrícula. El detingut va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia i droga, però no tenia carnet de conduir. Escoltem el cap de l'àrea regional de trànsit de Tarragona, l'inspector Antoni Vilafranca.
Ha donat negatiu amb les proves d'alcoholèmia i de drogues, això sí, però bueno, falta saber encara les causes, sobretot també la causa que l'ha motivat a aturar-se, a veure el que havia fet i tot i així marxar del lloc. Hem trobat el cotxe al primer poble sentit Tarragona i finalment han pogut localitzar el conductor i en principi ha quedat detingut.
El detingut se li imputa amb presumptes delictes d'homicidi imprudent, lesions per imprudència, omissió del deure de socors i contra la seguretat del trànsit per conduir sense permís. Té 33 anys, és veí de Tarragona i de nacionalitat colombiana. La policia continua investigant les causes de l'accident, ja que va tenir lloc a una recta amb bona visibilitat, també investigant si tenia carnet de conduir colombià, ja que per ara no consta que en tingui d'espanyol.
Doncs ara mateix està declarant davant el jutge, seguirem molt pendents d'aquesta declaració. També els expliquem avui que Tarragona i l'Ebre generen més residus i en reciclen menys. La xifra és que un habitant del camp produeix de mitjana més de 1,5 kg de brossa al dia. El reciclatge va arribar a caure un 2,5% al conjunt de les 6 comarques tarragonines, on l'any passat es van generar 343.000 tones de residus.
Des de l'agència s'atribueix aquesta dinàmica al turisme de sol i platja de les comarques costaneres. El camp de Tarragona es produeixen per càpita 1,54 quilos per habitant i dia, molt per sobre de la mitjana catalana, que és d'1,35. La comarca que més residus genera per càpita és el Baix Penedès. A les Terres de l'Ebre el balanç tampoc és positiu, si bé la disminució en la separació de residus no és tan accentuada, ha baixat en 3 dècimes. El municipi que millor fa els deures en reciclatge el camp és Vallmunt del Priorat i a l'Ebre Miravet. Escoltem Josep Maria Tos, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
La zona costanera del país és on generes molt més residus. Per què? El que dèiem, Camp de Tarragona ha tingut 5 milions de turistes i 20 milions de pernotacions. Deixen el seu rastre i són les comarques que generen més residus. Dues tendències. Més residus respecte al 2015, això potser es nota una miqueta la percepció de canvi de cicle econòmic, llavors no percep el ciutadà, hi ha un canvi de cicle. I l'altra, la puntuació negativa del balanç nostre seria que hem caigut amb el reciclatge.
Pel que fa a la recollida selectiva neta, quatre comarques supera la mitjana catalana: el Priorat, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Camp. A les Terres de l'Ebre, la comarca que més recicla és la Terra Alta i la que menys, el Baix Ebre.
I una mala notícia avui. La Sala Trono de Tarragona tancarà portes i busca nou espai on continuar les representacions teatrals. Fa 14 anys que la Sala Trono estava en marxa i havia programat més de 400 companyies i produït 14 espectacles de teatre professional.
L'espai de la Peralta de Tarragona, amb una cinquantena de butaques, necessita unes obres de millora i adaptació i la inversió que caldria fer és inassumible ara per ara. Els seus responsables ja han començat a buscar un nou espai més gran, amb almenys un centenar de butaques, on continuen les representacions teatrals i poder créixer. Durant els últims dies de la Sala Trono, els espectadors podran gaudir de la producció Això és tot, interpretada per Oriol Grau i Pau Ferran. En cada representació d'aquesta producció pròpia hi haurà actors convidats de la companyia Trono Villegas i d'altres formacions que hagin estat vinculades a la Sala Tarragonina durant la seva història. La proposta s'estrenarà el 12 de gener i es mantindrà mentre hi hagi públic.
Molt bé, doncs amb això arribem a la 1:10. Rut, avui hi ha jornada de protesta novament a la sanitat pública, en concret a l'Hospital Joan 23, i has pogut parlar amb els organitzadors, diguéssim, d'aquesta protesta fa una estona,
sí,
no?
Sí, he pogut parlar-ne. Ja, bé, més o menys havien acabat aquesta roda de premsa i aquesta concentració, però sí, hem parlat amb el secretari general de la Federació de Sanitat aquí a Catalunya.
Molt bé, doncs ho escoltem.
Ildefonso García, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Él es el secretario general de la Federación de Sanidad de Cataluña, de la CST, y nos atiende hoy por lo que estamos diciendo, ¿no? Este acto, esta rueda de prensa en la que hace un rato pues presentabais vuestras demandas.
Sí, exactamente. La demanda principal es que, bueno, llevamos ya unos años sufriendo el pacto de bolsa, que se ha convertido, bueno, pues en tener el 40% de la plantilla del ICS, que es el principal suministrador, digamos, de la sanidad pública, tiene el 40% de la plantilla pues en contratos o interinos eventuales y la mayoría pues de contratos mes a mes. Entonces, claro, a la hora de llevar un hospital o la atención primaria, pues que los trabajos sean precarios, pues afectan bastante a cómo sea la asistencia a los usuarios. A nivel de formación, te piden tener más formación en cursos, por ejemplo, en nivel C y D de catalán, que para entenderlo, el nivel D, por ejemplo, es que puedes dar incluso clases de catalán. Te pueden dar también el nivel C y el nivel D de inglés, que el nivel D de inglés quiere decir que también puedes dar incluso clases de inglés. O sea que me parece que estos, a este nivel se va de las manos y no estamos valorando lo que es la profesionalidad del personal sanitario, sino que estamos valorando otras cosas que yo creo que van más en vista mercantilista, tanto para la empresa y para los sindicatos.
Hablamos de los trabajadores, que sois los protagonistas de un día como el de hoy, que además debemos decir que es que se encuentra allí en el Hospital Universitario Joan 23, porque es un acto centralizado, un acto central de Cataluña, pero centralizado aquí en Tarragona en el día de hoy, ¿eh?
Sí, lo hemos centralizado aquí más que nada porque, bueno, nos gusta dar cobertura un poco y un poco en protagonismo a otros territorios que no sea siempre en Barcelona, pero esto que explicamos pasa en Lleida, pasa en Girona y en Tarragona y en...
De hecho, además se han sumado, ¿no?, otros centros sanitarios y hospitales catalanes de atención primaria como en Lleida, decíamos, el Hospital de Viladecans, el Hospital de Bellvitge o la Costa de Ponent, que además es donde está, donde se encuentra. ¿Cuántos trabajadores se han sumado a la jornada de hoy?
Bueno, hemos contado como unos 300 de aquí más o menos, pero luego la convocatoria, esto lo tenemos que ver luego en las redes sociales, o sea, como hemos estado en los sitios llevando, por ejemplo, bolsas de basura en plan simbólico, lazos también negros en sus batas y, bueno, que hagan visible que esto no, o sea, las condiciones de trabajo no son las adecuadas para que cómo debe funcionar la sanidad pública.
Lo que han querido es manifestarse, ¿no?, ante un sistema que creéis que es opaco.
Sí, es que a nivel de información de la bolsa, o sea, los sindicatos, tanto yo creo que tanto los firmantes como los que no firmaron el pacto, no tenemos una constancia detallada de los nombramientos, a los contratos que se hacen al personal, no sabemos a quién se cesa, a quién se nombra, a quién se contrata. No sabemos las condiciones en las que lo hacen, no sabemos si son contratos mes a mes. Entonces, claro, en este sentido, pierdes un poco cualquier referencia un poco así objetiva y que puedes decir, pues me toca o no me toca en este momento que me contraten o qué condiciones son las que voy a tener. Entonces, claro, es un poco contratada, no te diré a dedo, pero casi, casi. O sea, la gente no tiene una estabilidad en este sentido de saber qué criterios objetivos se están marcados para que te puedan contratar.
Sí, porque ¿cómo funciona la bolsa de trabajo sanitaria teniendo en cuenta esto que nos comentaba, que era que se amparaba en el pacto firmado además el 29 de julio de 2010, un pacto de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad?
En que tú te inscribes telemáticamente y entonces tú ahí pones, digamos, tu tiempo trabajado, tus méritos de formación, tu categoría. Y luego hay una parte también que es la que valoran los responsables tuyos, ya sean los jefes directos o del centro donde estás trabajando. Una cosa así muy fiable, que sepas que estás ahí haciendo una cola con un número que sabes que es el que tienes, ¿no? Sino que igual cuando son contratos de menos de un mes, las direcciones y recursos humanos pueden contratar a la persona que quieran. Entonces, bueno, pueden contratar a alguien que tenga cero puntos, pues por el motivo que les parezca, vaya.
Bueno, ¿cuántos trabajadores se ven afectados con esta situación de lo que es la bolsa de trabajo actual?
Está más o menos en un 40% de lo que es personal que está con contratos interinos, eventuales, y bueno, eventuales pues ya entran ahí contratos de más o menos duración. Y un 40% pues son unos 15.000 trabajadores.
Y Ildefonso, ¿qué soluciones están pidiendo? ¿Qué soluciones están demandando?
Pues lo suyo sería que les convocase las plazas necesarias para cubrir este tipo de plazas que quedan vacantes. Lo principal es que, o sea, esto no se debe gestionar como una empresa. O sea, esto es un servicio público que su objetivo es dar la sanidad a la población, y yo creo que los profesionales que tienen que ocuparse de ellos tienen que tener una cierta estabilidad para garantizar este servicio.
El ICS, el Instituto Català de Salud, ¿ha dado alguna respuesta a las demandas que están realizando?
Yo creo que tanto el ICS como estos sindicatos no están mucho por la labor.
¿Tienen pensado seguir manifestándose si no se producen cambios en este sentido?
Es intentar siempre acabar con la precarización, y no son recortes, porque yo ya no creo que sean recortes, sino esta filosofía empresarial que le llaman ellos, de acabar con ella. O sea, esto debe ser un servicio público que tiene que tener unas mínimas garantías. No debe ser un servicio con objetivos empresariales y económicos, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Hay algún caso más significativo? Estábamos hablando y que nos situamos en Tarragona. Ahora, bueno, hay una demanda, ¿no?, a nivel de partida presupuestaria en lo que se refiere, ¿no?, al complejo del hospital. No sé si eso afecta en alguna manera a esta bolsa de trabajo.
Este tipo de presupuesto se ha reducido un 10%. O sea que supongo que esto también se verá un poco reflejado en los contratos y en las condiciones de trabajo de la gente. También te tengo que decir que, bueno, estos últimos años, según qué responsable de recursos humanos tenían más afinidad por hacer contratos de 25 horas, por ejemplo, a la semana, y mínimamente se ha solucionado un poco, pero, o sea, digamos que la línea de trabajo es mantener una precariedad laboral.
Pues con eso nos quedamos, para que haya esas mejoras. Muchas gracias, Ildefonso.
Gracias a ti.
Gracias. Adiós. Buenos días.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Mozart, I wanna celebrate.
Avui el nostre expert en aplicacions mòbils ha entrat rient perquè m'ha vist amb cara de que m'esperen les aplicacions nadalenques i no m'ha fet gens de gràcia. Moisès Castell, bon dia.
Molt bon dia, Mònica. No et podia salvar un any més.
Ja ho sé, ja ho sé, que t'agrada bombardejar-me amb aquestes aplicacions nadalenques. Jo que defujo.
El que vull que la gent estigui preparada.
A veure.
La meva intenció és això, preparada.
Miedo me das, miedo me das, perquè, a veure, tens aquí, veig el... És que des d'aquí no em ve la vista, jo estic a l'altra banda de la peixera, no vaig bé la pantalla, però que hi haurà elfos aquest any al meu mòbil?
No, però va precisament d'això, és a dir, tenim que renovar. No serveix reenviar el de l'any anterior.
Molt bé.
Perquè després no te'n recordes i potser les enviaran a la mateixa persona.
O sigui, no reutilitzem crismes nadalencs, ni vídeos...
Ni xistes, por favor, ni frases, no, perquè al final, cada any... I després, si tu reenvien a tu, espera a ver si te lo reenvían a alguien más para reenviarlo tú. Porque a lo mejor es algo que ya tiene mucho movimiento, porque eso, web fet tots, ¿eh? Claro. Te envían un que te agrada, modificas el nombre... Y...
Es la típica aplicación, el típic meme viral, y después es poc original.
Sí, porque al final, pues cuando lo reves después de la primera, te puedes reír. La segunda te ríes por compromiso, pero la tercera ya dices... Ush.
Ya no el descarregues.
ya sé quién es y...
Ya no te el descarregues, pero yo tengo la cosa que está al WhatsApp, que me he de descarregar, no es descarrega automáticamente, porque así me evito... col·lapsar-me el telèfon amb coses que de vegades dius, no cal.
Així és.
Per tant, tu estàs ja molt al dia del que es portarà aquest Nadal.
Sí, i de fet és una tasca realment que moltes vegades fins i tot és incòmoda, no? Pues algú que no has parlat en tot l'any i dius, hòstia, li tinc que trucar. I trucar-li, pues, què li digo, no? I què hablamos? Pues lo millor és aquest crisma. Però no que no t'agradi, Mònica, la veritat que fa una tasca...
Sí, és veritat. Té una funció molt, social.
Sí. I després ja si fas ja més genèric en Facebook, que etiquetes a tot el mundo i ale.
Sí, allò poses un bon Nadal a tothom.
Bon Nadal a tothom, etiquetes a tot el mundo...
Us estimo.
I listo. Sois especial para mí. Quizás etiquetando, yo que sé, a tu compañía del gas, que también se ha creado un perfil,
i ja
però no passa nada.
Molt bé, doncs a veure, què rebré o què enviarem?
Com hem dit, tenim que actualitzar aquestes aplicacions. Pues venim tres aplicacions amb la mateixa finalitat, però podem anar jugant. Pues a la família de mi mujer uso aquesta aplicació, a mi família esta i a mis amigos la otra. No?
Tres, ja té tres aplicacions, bé, tres sí. Que em digui, tres que m'expliqui.
I molt senzilla, molt fàcil i és basada en fotografia. La primera teníem disponible tant per a Android com per a iOS, Photo Frames for Christmas.
Ui.
Ja el propi nom és descriptiu. I el funcionament és molt senzill. Triem una foto... Després afegim un marc resultant, així que no s'agradi.
Una cosa nadalenca, bé de brillo.
I decorar-ho amb estrelletes, cors, etc. Pots escriure un text triant entre diversos tipus de lletra i ja ho tenim. Disponible per a compartir en les principals redes socials o...
Bueno, aquest seria un bàsic.
Un bàsic, però un bàsic avançat. Avui venim molt bàsic. Avui
sí?
Venim a gente de recursos que diga no puedo perder mucho tiempo, pim pam.
Allò, mentre aquesta... estic a l'autobús, que ho puguin anar fent,
molt
no?
Bé. Aquesta te deixa fins i tot personalitzar amb estrelletes, cors i diferents icones i animar un poc tu imatge, no? Però després tenim el Christmas Photo Frame, que sembla l'anterior, però són diferents.
És diferent.
Que és el més senzill que es pot trobar. Tries la teva foto, afegeixes un marc, entre sí que és veritat que té una gamma fins, de més de 150 marcs, ajustes el zoom, i el pots rotar, i ja està. Ja la tens feta.
I ja està.
I ja està. I aquesta ja fins i tot la tenim disponible a Windows Phone, això és per als nous sistemes operatius, per a la gent que no ho conegui, des de Windows 10, des de Windows 8, Windows 10, les aplicacions de Windows Phone també les tenen a l'escriptori.
No? Ah, va, això està bé, ho pots fer a l'ordinador.
Multiplataforma, sí.
Mm-hmm. Per tant, de moment et veig molt bàsic, jo m'esperava alguna cosa més espectacular de dir, eh?
No, venim de recurs, coses útils.
Rapidet.
Al grano, perquè sempre tindreu els vídeos del...
O sigui, d'entrada triem la foto que més ens agrada en qualsevol d'aquestes dues aplicacions, posem el market, el text, Bon Nadal, Merry Christmas, amb l'idioma que vulguem, Feliz Navidad, el que vulguem...
Amb l'avantatge que no estem fusilant l'espai dels nostres amics, perquè és una foto.
És una
foto. Si no parlem d'enviar vídeos per WhatsApp, pues al final... Pues...
Sí, que el Nadal... És... I també, jo estic encetant una croada perquè s'acabin les notes de veu de WhatsApp. Si us plau, no m'envieu notes de veu.
És molt pràctic.
No és molt pràctic.
Soy un usuari bastant...
No, perquè mira, o sigui, a veure, si estàs a casa en aquell moment... Però jo no, a mi normalment, jo estic poc a casa. És a dir, quan estic aquí, allò, posar-me pel carrer a escoltar notes de veu, no ho faig, no les escolto.
he vist la veritat que bestialitats de notes de veu, de fer el nostre company Ramon Palau, que també...
Sí, t'envia moltes notes de veu.
No m'envien, perquè estava en ell precisament un moment estudiant i un alumne, li vam veure una de 18 minuts, penso recordar, o un quart d'hora mínim. I si m'està escoltant el Ramon, se'n recordarà i va dir, hosti, doncs clar, que segur que és molt interessant el que tu vull dir. Però ja tens que buscar...
18 minuts.
18 minuts de gravació. I, aleshores, jo pensava que tenia un tope, no? Però jo he fet... Confieso, he fet hasta de 5 minuts, 6 minuts. Però és clar, una cosa te lleva a l'altra, empieces a hablar, pim, pim. I clar, això és per la gent que és molt multitasking, no? També. Jo potser estic per casa, o estic a l'ordinador, o conduint, clar, perquè no pots escriure en WhatsApp, doncs dic, bueno, nota de voz. Òbviament no porto el mòbil a la mà, eh?
Fas bé, fas bé.
En el suporte...
T'anava doncs, a pegar la bronca, doncs, ja.
Amb el Bluetooth dels auriculars d'això, del micròfon, i ja envies una nota de veu i ja deixa enviada, perquè no pots parar a llegir ni escriure. Clar, però aquest és molt útil, la veritat. Però sí que és veritat que no es pot escoltar... Bueno, hi ha un meme que corria que dice estar con tu familia y no abrir las notas de voz de tus amigos,
exactament.
No?
Exactament. Jo, mira, ara aquí, ara això, s'acaba de crear aquí un debat, ja està obert, convido els oients a que ens diguin ells tu de qui eres, notes de veu sí, notes de veu no, ens ho fan saber a través de Twitter, @elmatitarragona, jo sóc del bando del no, veig que tu, Moisés, ets del sí.
Sí. Eh? Del sí moderat.
Del sí moderat, va, ja està, que si somos de centro. Sí. No.
Si està molt de moda, ja.
T'has de posicionar. Bé, doncs, tancat aquest debat de les notes de veu de moment, em falta una aplicació nadalenca per recomanar.
Sí, aquesta és, m'agrada molt pificar-la perquè és un dels proveïdors espanyols, que és Marcos de Navidad 2016. O sigui, no, però aquesta...
Trobo que no s'han treballat gaire amb els noms.
No, la
són poc originals.
Noms. Però és, animo a instal·lar-les perquè precisament aquesta, Marcos de Navidad 2016, com su nom indica, 2016, no causen l'error o la coincidència de fer servir un marc que vas fer servir l'any anterior o l'anterior. Ah. I aleshores seran nous. Saben que és producte nuevo para correr por WhatsApp i redes sociales.
Són originals?
Ja. Molt originals, sí? I pots jugar una miqueta. I si no, després, jo... espero que no lo use mucha gente, si no, pues pueden cruzarse y habrá alguien que lo utilice como yo. Hay una otra aplicación que se llama Face Swap, no es nadalenca concretamente, pero que esta está muy bien porque te grabas, sí. Y deformas tu cara, te pones cara de animal, te puedes poner un gorrito, y claro, ya es una mica más elaborada.
Ya es elaborada,
y pues puedes modificar la veu, no, está muy bien.
Sí,
muy bien.
O sea, que me bombardejarán aquest Nadal amb aquestes coses. Sí, ho puc començar a assumir.
Espero que tingui ja el mòbil nou, però una targeta SD sí que ho
disculpi. Mira, jo et prometo que després de Reis vinc amb mòbil nou.
Has ficat a la carta, no? Sí. Has ficat a la carta.
Sí, t'ho prometo. Et prometo que el primer dia que vinguis després de Reis t'ensenyaré el
espero
mòbil.
Espero que Reis Max així estiguin escoltant.
Pujarem foto al Twitter i tot el dia que jo em canviï el mòbil, eh? Que el meu va a pedal, encara.
Això espero.
Jo sé que tu pateixes per la la integritat del meu mòbil.
Arribarà un moment que no podràs provar les aplicacions. I és veritat, eh? Que hi ha un moment que al final no són compatibles o...
D'acord, ja ho sé, ja tinc feina per aquest Nadal. De moment, també et dic que rebràs una felicitació nadalenca meva.
Sorprèn-me a veure amb quina de les aplicacions.
Una nota de veu. T'enviaré tot el que pugui.
I un copiar pegar. Bueno, has vist aquesta felicitació, no? Que fa una mica de... comentant això, que és Feliz Navidad, esta es una dedicatòria personal, no un copia pega como todos los demás, bueno, de todo el equipo de Waterpolo 2007, te refiero muy... Aquí estava corrent molt l'any passat i...
veurem. Podem parlar després de vacances de quins han estat els hits d'aquesta època nadalenca, no? Sí. A veure si coincidim, a veure què hem rebut, no?
I comparem. Tuits i tot, se pot fer rànquing de tot.
Comparem.
Podríem analitzar tot el Nadal, tecnològicament.
Molt bé, doncs deixem-ho aquí. Ja, la meva dosi nadalenca avui ja estic a tope, eh? Ja, abans de que entrem en la roda total de Nadal. Moisés Castell, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu,
descansa, aquests dies passa tu molt bé.
Igualment.
Bones festes.
I bon any.
Que vagi molt bé. Gràcies. I'm just feeling celebration
tonight. Celebrate. Don't wait too late. Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra, ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20, amb un nou matí a Tarragona. Molt bon dia.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Amb això hem arribat al punt de 2:15. Ja saben que els dimarts a aquesta hora és moment de posar molta música al programa. Sempre tenim nous descobriments de la mà de la Ruth Guerrero a Cau d'Orella. Així que, Ruth, endavant, tot teu.
Solo entenc mi final i que sé bonito y muy tarde, ven como todo se va.
Compositora, cantautora tarragonina, des de fa uns mesos ha portat les seves cançons del seu darrer treball de Casa en Casa amb la gira Buen Estado en tu casa a casa teva. Avui la tenim amb nosaltres. També tenim una veu que no ens deixarà escapar, no ens deixarà anar. Avui la convidem a casa. És Olga Pes. Bon dia, Olga.
Hola, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per ser-hi. Mira, feia bastant de temps que volíem que estiguessis aquí amb nosaltres, i és que la teva és una veu diferent, és una veu que no la podíem deixar marxar.
Vaja, gràcies. Això de bon dematí. Sento molt bé.
Sí, no, però és cert, és cert. I ets una persona inquieta pel que he pogut recopilar, no, de la teva trajectòria. Mm-hmm. En el terreny de la música no t'has aturat, no t'has parat, i has volgut apropar les teves cançons a diferents llars ara mateix, amb una gira, la de Buen Estado en tu casa. Com ha sigut això?
Doncs mira, el que he fet una mica és reinventar-me realment, perquè fa molts anys que composo, com ja hauràs pogut investigar, que composo en anglès. Doncs sortia sovint a Londres a tocar i estava com molt connectada amb la música europea, i bueno, diguéssim que estava com en la meva zona de confort en aquesta, en aquest estil, no? Llavors va arribar un moment, potser perquè m'estic fent gran o no ho sé.
No, no, de gran res, eh? Aquí ella diu que és molt gran, però no, no ho és, eh? A més, és, si la veiessin, s'enamorarien de l'Olga.
Home, gràcies. No, volia dir més en un sentit, potser que arriba un moment que la família i la terra on has nascut comencen a tenir bastant protagonisme en la vida, no? I llavors, aconsellada per bons amics i per als músics amb els que he treballat molt de temps, doncs vaig decidir fer un disc que s'apropés a les meves arrels, que són xarnegues, com els de molta gent. O sigui, la meitat de la meva família és catalana del Pirineu, de la Pobla de Segur, som, d'allí dalt, i l'altra part de la meva família és de Córdoba, de Montoro. Llavors vaig fer aquest disc, que porta el meu segon cognom, Buen Estado, amb aquesta idea, no? Llavors, clar, me vaig tenir que reinventar a mi mateixa, perquè no havia cantat mai en aquests dos idiomes, i no és només un canvi d'idioma, és un canvi també de temàtica. Els temes, les cançons, vaig tenir que saps, escarbar una mica aquí en la meva patata per treure el que realment és important per a mi. I per coses de la vida resulta que pels demés també ho és, perquè en aquest disc doncs he parlat de coses molt, molt universals. Què és un sentiment, què se sent quan una persona se'n va, una persona que estimes. Bueno, moltes coses, no? Llavors, m'estic enrotllant molt, vaig decidir fer-lo a les cases, aquesta gira, perquè necessitava tenir un contacte més proper amb les persones. A mi m'ha servit moltíssim per trobar-me còmoda en aquesta nova aventura de cantar en aquests idiomes. i després a nivell de donar-li vida amb aquest disc, que passés algo en bon estat, que no es quedés amb un calaix, no?
Sí, sí, no, no s'ha quedat en un calaix, a més és un projecte que arrenques fa més d'un any, o sigui que no has parat des de llavors, ja has estat, ja has entrat de casa en casa. Com ha sigut aquesta experiència, no, d'entrar en aquesta intimitat, no? Ara que parlaves d'emocions, de sentiments, suposo que floreix tot més.
Tot, lo bo i lo dolent s'intensifica, no? Com diguéssim que si... Clar, el caràcter de l'anfitrió que t'ha convidat és important, molt important, condiciona tot el concert, no? Com s'ho ha... Si s'ho ha estimat de veritat, si ho ha fet amb carinyo, no? Que tots ho han fet així, vale? Però cada persona és un món i llavors cada concert és absolutament diferent perquè encara que estiguis, no, al menjador de casa de... que sembla que l'entorn és sempre el mateix, no? Però la persona condiciona moltíssim i això he après molt, no? Com, segons amb qui et rodeges, et sents d'una manera o d'una altra, però és igual, jo tenia que estar sempre oberta i donant, no? Donant-ho tot, de vegades en espais surrealistes, no? He arribat a tocar en un antic escorxador, no? O sigui, en la casa que vaig anar a tocar, que eren carnissers, doncs tenien un escorxador que l'havien convertit en una sala perquè les seves filles juguessin, no? Sí. Llavors em vaig veure tocant en aquell escorxador amb unes sensacions molt estranyes.
Sí, sí, per una banda, no? Sí. Clar, hi havia dues sensacions contraposades, no? Però, sí. Però cert, aquest contacte com el fas amb els... Perquè són anfitrions que et conviden, són seguidors teus, o que volen conèixer la teva música, persones que es volen apropar i contacten amb tu. Com és?
Doncs més aviat seguidors meus no, han sigut gent que ha volgut descobrir-me, potser, no? I perquè això ha sigut la idea, donar-me a conèixer de tu a tu, no? Llavors, ha sigut una miqueta viral, els dos o tres primers concerts que vaig fer eren persones conegudes, però que els mateixos convidats doncs, ja m'han portat a casa seva, i després la plataforma meva del Facebook ha funcionat molt bé, també. O sigui, ha sigut una manera de contactar amb la gent... doncs eficaç, no? I per això està aquestes coses.
No, sí, sí, no has parat, perquè ho has reflectit molt bé, A YouTube podem veure una sèrie de vídeos que, bueno, en temps, no?, que van numerats i són aquestes visites que tu has fet a les cases.
He volgut recollir tot visualment perquè també pels convidats és superbonic veure's després, no? I recordar tota aquella festa. Perquè és que el concert no és només un concert de música, passen moltes coses, moltes llàgrimes, compartim moltes coses durant el concert, no? Perquè cada cançó remou un tema, no? I allí, doncs, com que tots són amics, l'anfitrió ha convidat els seus amics, a la gent que estima, no? No tenen vergonya de treure...
Clar, normal.
És superxulo. Llavors, tenir un record d'això... Doncs és un regal per a ells i és un regal per a mi, que ells em fan amb la seva imatge i les seves, no? I els seus somriures i les seves abraçades, perquè deixa un record xulíssim de la gira, no?
Era diferent, perquè clar, tu entraves a casa seva i l'entrada era diferent, suposem que la sortida.
Totalment, o sigui, quan la gent arribava, clar, jo, a mi m'agradava esperar-los a la porta, esperar-los a la porta i mira, doncs jo sóc la Olga Pes i tu qui ets, no? I tal, i estaven super... Bueno, com tallats o una miqueta reticents, allò, aquestes abraçades d'una estranya que ve aquí a cantar, perquè m'abraça així, no? Si... Perquè ens costa una mica obrir-nos a la gent que no coneixem. Estem molt ratllats.
Sí,
tots estem molt ratllats i ens fa falta molt de carinyo, no?
Sí.
Perquè a tot arreu passen coses i vas creuat i igual algú vol ser carinyós amb tu i no... No estàs...
És cert, falta tacte. Exacte. A la societat, eh?
Sí.
Tacte
sí.
De molt tipus, no? Sí. Però també aquest contacte de pell en pell falta, sembla mentida, no? Ens trobem de vegades amb persones que són parets, no?
Sí.
I les persones que són més sensibles, que ens volem apropar, costa.
Ens trobem amb un mur, no? I dius, ostres, perquè som tots el mateix, ens han fet creure que som diferents perquè estiguem enfadats entre nosaltres. Divide i venceràs, fantàstic, no?
Sí,
però quan,
sí.
Quan en una casa ja s'ajunten persones que ja saps que uns són de dretes, que els altres són d'esquerres, que jo no se sap d'on sóc, no? I que arriba un moment que el que ens mou, el que ens fa saltar la llagrimeta a tots, és exactament el mateix. Dona igual que, no? Que vinguis d'aquell costat o de l'altre, que se l'han inventat els de dalt, això dels costats, no? Llavors, és xulo veure doncs, com la música al final m'acaba fent homogeneïtzant tot això. saps?
I ho posa, no? I al final sí, és cert, eh? Que tens tu de la raó. Per cert, quantes cases han sigut?
Bueno, de moment anem per les 22. El que passa és que ara, arrel del... Jo vaig fer un concert Cluenda fa dues setmanes al claustre del seminari de Tarragona.
Així és.
I van sortir 10 dates allà. Llavors ja ens posem en les 32, per ahí, més o menys.
Déu-n'hi-do.
Sí, que ho anava a fer com al final de la gira aquell dia, però em penso que no podrà ser. Perquè, primer perquè no ho vull aturar, no? I perquè la gent ho ha demanat, no? O sigui, això vol dir que agrada i que ha de continuar. El que sí que faré, doncs, a partir d'ara és amb el meu nou format de trio, amb la banda, doncs ja faré concerts més a l'ús, no?, en els llocs habituals.
Sí, sí, perquè Olga Pérez s'ha de dir que té també uns companys de viatge aquí que estan rere d'ella, al costat, al seu costat, millor dit, i que no la deixen, eh?
No, clar.
Deies del disc, no?, del Buen Estado, no?, d'on surt, d'on parteix aquesta gira, el teu darrer treball, i parlem d'aquestes arrels que tens tan inserides, no?, i que encara amb aquest disc, doncs, t'han endinsat encara més.
Sí.
Hi ha cançons, hi ha molt bones cançons, Buen Estado, A l'Alba, Mudanza, No trobo raons, Sentimientos. Has fet una barreja de tot, sí. I ho has posat.
Sí, he fet una barreja. Al principi ho vaig passar molt malament, ja t'ho he dit, que em trobava molt incòmoda fent això, però doncs quan vaig començar a composar aquestes cançons, el meu avi Juan Buen Estado se'n va anar, i al cap de poquets mesos el seu fill també, i això suposo que em va donar una força brutal per fer això. El meu avi estimava el flamenc moltíssim, sempre estava amb la ràdio posada, escoltant... No havia perdut mai l'accent, tot i que feia moltíssims anys que vivien a Catalunya ja amb la meva àvia, no? Però mai va perdre l'accent, no sabia dir Olga, ells només en deia Orga. I el record tan intens, no?, de la seva pèrdua me va ajudar moltíssim a fer tota aquesta part en castellà, que és potser la que em va costar més, no?
Molt bé.
Aquesta part catalana del meu pare, del Pirineu, va ser molt més fàcil, no? Em vaig trobar molt més còmode. Sí.
Jo m'agradaria que en aquesta entrevista, és inusual, però sí que inserissis, no, un fragment en aquesta meitat d'entrevista i que ens deixessis una píndola del que ha estat aquesta barreja que tu dius, aquesta confluència, aquest xoc de sentiments.
Molt bé. Mira, aquesta és una cançó que parla de què és un sentiment, perquè a vegades no sabem distingir entre un pensament i un sentiment, no? Diuen que el pensament ve del cap i el sentiment ve del cor,
sí,
no?
Sí,
però
sí.
No és tan fàcil distingir-los, no?
No, el corazón tiene razones, no? Que la razón...
Exacto.
Molt bé, Olga.
Que fa així.
Date cuenta que no se duermen. Date cuenta que no se duermen. Ni aunque les cante con duelo. Ni aunque les cante con duelo. Los que son de verdad siguen despiertos. Sentimientos. Y date cuenta que no se pierden. Date cuenta que no se pierden. Ni aunque les arrastre el viento, ni aunque les arrastre el tiempo, los que son de verdad se guardan dentro sentimientos. Lo que uno siente nunca depende, ni hay que dudarlo, ni se defiende. Y date cuenta que no se callan. Date cuenta que no se callan. Y aunque duela el desconsuelo, y aunque duela el desconsuelo, los que son de verdad se sufren dentro.
Sense paraules.
Gràcies,
Mica. Felicitats. Et queda molt per fer, segurament. Moltíssim per fer.
A tots ens queda molt per fer. Sí. Tenim tota la vida per fer coses.
No sé si t'ha donat la sensació, quan has fet aquesta gira, de que t'ha faltat algun indret que visitaries.
Home, i tant, la resta de l'univers. No, la veritat és que sempre estic molt contenta amb tot el que vaig fent. Ja no tinc ansietat, n'he tingut molta en el passat, d'aquesta sensació de m'ha de conèixer més gent, de la fama, de totes aquestes coses que els mitjans de comunicació, a vegades sense voler, ens diuen que és necessari, no?, per triomfar a la vida, no? Evidentment, com més cases he trepitjat, més públic hi ha hagut que li ha agradat i que s'ha fet el disc seu, m'he sentit reconfortada, no? Però suficientment reconfortada. I cada vegada que sumem una caseta més, una persona més, com tu ara, no?, que t'has escoltat el disc i t'ha agradat, sí, doncs millor. Però la qüestió és fer una cosa que serveixi per a algo, que mogui els sentiments de la gent, que, d'acord, està bé que les veus siguin boniques i que la música sigui bonica. Però la meva intenció, d'acord, en aquest disc ha sigut moure les emocions de la gent perquè s'obrin i perquè ens estimem a nosaltres mateixos i als demés molt més. Perquè les coses s'estan posant molt xungues, no?
Sí.
I fa molta falta. Fa molta falta que l'art sigui una altra vegada, dic una altra vegada perquè a vegades es perd aquesta intenció, l'art ha de ser transgressió, o moure sentiments, o moure, fer saltar la rebeldia que portem dins, no? Totes aquestes cosetes. No ens hem d'oblidar que per això s'utilitza, també.
Sí, sí.
No només per passar una bona estona, no?
Això mateix. Sinó que remogui una mica, no?, la nostra consciència.
Sí.
És una cosa que fem molta referència, però s'ha de dir, s'ha de tornar a repetir.
Exacte, sí.
I hem de recapacitar, no?, de ser autocrítics i autocrítics també amb els sentiments, no?, que posem sobre la taula. I que dediquem als altres, que això és molt important, no només al nostre sentiment, no? Deixar-nos d'egoismes.
Exacte, sobretot amb els altres, no? Amb les altres persones, sí.
Sí, sí, el que tu no has fet és ser egoista. Ens has dit ja que bueno, tenies un final de gira, en principi, aquest 13 de novembre passat.
Sí.
Participaves en el cicle musical Ja Veus, al Seminari de Tarragona, però d'aquí han sortit moltes més coses.
Sí, han sortit, bueno, que algunes no es poden dir. No, per qüestions de, bueno, que has d'acabar de... Però han sortit dos festivals molt xulos i aquestes 10 cases. Torno a anar a Recken, a Alemanya, no ho hem comentat. Vaig tenir l'oportunitat de sortir.
També,
Sí, vaig sortir del país, diguéssim.
Sí.
I a més va ser molt curiós trobar-me doncs, en un país nòrdic, però aquesta vegada cantant en català i en castellà, no? Quan lo habitual era a l'inrevés, no?, per a mi. Llavors, bueno, va ser una experiència molt xula. I aquí tornarem a Recken una altra vegada, tenim 3 dates allí i una col·laboració amb una coral també de Recken. Els hi vaig composar un tema en alemany i els hi ha agradat molt i el volen, bueno, el volen gravar i el volen fer en directe allí en la ciutat de Recken, no?
Sí. Tens a la vista algun disc, algun nou disc, a banda del Buen Estado, que t'està donant tan bon estat, eh?
Que punyetera! Això no esperava que m'ho preguntessis.
Sí,
no, la veritat és que jo crec que el que em defineix més és que no paro de composar, no? Ho he fet tota la vida, és una de les coses que més m'agraden. M'autoprodueixo a casa, al meu home studio, no?
I sí,
clar, evidentment, ja estic amb el següent. És un disc que es dirà Missatge Universal. No sé en quin idioma ho posaré, potser ho posaré en un munt d'idiomes. Mensatge Universal, Missatge Universal, Universal Message, no sé. Molt bé. I, bueno, ja anem per la meitat, més o menys. Ja està bastant avançat, sí.
Ah, així, per quan penses, creus tu, que sortirà?
Doncs, mira, sortirà a la llum quan se m'acudeixi què fer amb aquest disc. O sigui, el que sí que he après amb El Buen Estado és que, al meu estado i amb l'ajuda dels meus companys que me van sempre donant consells, no? És que no només s'ha de fer el disc i ja està. Tal i com estan les coses avui en dia, aquest disc, el disc ha de cobrar un sentit. Molt i ha de fer bé. Un servei per a que realment la gent el vulgui consumir, diguéssim, no? Sí, i el sí. necessiti, no? D'alguna manera. Home, sempre necessitem més una barra de pa que un disc, però bueno.
No, es necessita tot, eh?
Es necessita tot.
Bo, eh?
Sí.
L'aliment de l'ànima, sí, sí, eh? De vegades sí. No tens ganes de menjar.
És veritat. Quan hi ha crisi, música, si us plou. Doncs quan, saps? Quan li trobi un sentit, què fer amb ell, no?
Sí.
Ja veurem. Estic barrilant.
Bueno, jo barrila perquè nosaltres estarem aquí molt pendents de tu, molt
moltes
pendents.
Gràcies.
Tenim a moltes xarxes socials. Podem escoltar aquest disc i altres treballs teus que has fet a olgapes.bandcamp.com i si no al teu Facebook, al Twitter, @olgapes o a Instagram, @olgapes. Sí. Allà trobarem tot perquè no ens deixes... Sempre estàs, eh? Ens regales moltes coses.
Bueno... Sí, la música m'agrada que estigui accessible, no? Perquè, no sé, perquè me l'he de guardar a casa, no?
Uh-huh.
I el tema de per guanyar diners, no? O sigui, per guardar-m'ho a casa i que me la comprin, això és absurd. Crec que en aquests moments ja això ja no funciona així. Funciona d'una altra manera, no? Uh-huh. Llavors, bueno, sí, deixo els discos allí a la vista perquè te'ls puguis escoltar quan vulguis, no?
Molt bé, ara et deixaré espai per tu perquè acabis aquesta entrevista com Olga Pes, com ha de ser, amb aquest Buen Estado. El que sí, et deixo una sorpresa. Per quan vinguis a presentar-nos el disc, et faré una proposta.
Ah, molt bé.
Quan vinguis, eh?
Vale. No m'ho dius, no?
No.
Jolín, jo t'ho he dit tot.
No m'has dit quan publicaràs. Ja, tenim ja dues coses pendents, tu i jo.
Vale, molt bé.
Vinga, Olga, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que continues en aquest Buen Estado i que ens deixis participar. Gràcies.
Doncs mira, vaig a tocar un tema que parla de quan tens un mal dia. Què et sembla?
Doncs perfecte. El bon dia amb Olga Pes.
Tornant a escapar un record i em fa tenir por de fer-me gran d'un cop. Avui no sé si demà hi seré, si sóc, ho faré bé. Recordaré el que em dol, el que m'ha passat. Només hi haurà espai per estimar-me més.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Del 25 de novembre al 8 de gener, Reus, un Nadal de somni. Mercat de Nadal i d'artesania, gastronadal, mapping, pista de gel, tobogan gegant, cercaviles als carrers i molt més. Descobreix els secrets del Nadal a Reus amb la lupa dels somnis i guanya passis dobles a PortAventura. Reus, un Nadal de somni.
És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Por toda la ciudad, una noche en el bar del oro, me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar.
5 minuts i arribarem a les dues. Ruth, convidada de luxe avui has tingut, eh?
Sí,
la Olga.
Sí, com toca, eh? Com, la guitarra,
sí,
com canta.
La veritat és que veure-la aquí en directe, hem de fer un programa fora ja perquè vingui.
Sí,
un
sí,
dia.
Sí, ja vull... En directe. Jo ja li he fet la proposta. Aquí entra bambalines, jo li he dit, eh? I aquí queda.
De fet, li podríem demanar que es quedés i que ens fes ella una versió d'aquesta cançó que estava jo posant de La Fuerza del Destino, no?
Sí, no hagués estat malament,
no
estat, eh?
No se m'ha acudit a temps.
Un dia li farem.
Que torni. Nos hizo repetir. Estan escoltant La Fuerza del Destino de Mecano, un clàssic, no? Dels
sí.
80, 90...
Sí, d'aquella... Sí, d'aquella... Sí,
a veure, Ruth, explica'm sempre interioritats, et pregunto, què fas dissabte, dia 17 a les 6 de la tarda, tu?
Jo segur que m'aniré a veure La Fuerza del Destino, segur, eh?
O sigui que si volem veure la Ruth, d'entrada...
Soc una mecanera.
Ets mecanera, jo també. Sí. Jo també ho soc. Sí, sí, si volen anar dissabte, dia 17, aquest dissabte, aquesta setmana, a les 6 de la tarda, a veure l'espectacle La Fuerza del Destino al Palau de Congressos de Tarragona, és un tribut, no? És un homenatge a Mecano.
Sí, a Mecano.
Doncs La Fuerza del Destino arriba a Tarragona, estan tenint una gira amb molt èxit, parlarem amb ells aquesta setmana al programa, però els volem convidar a anar-hi, no?
Sí, jo crec que haurien d'estar molt atents, que
molt
estiguin
atents.
Ja que vagin marcant.
Mira, diré primer el telèfon, 977-32-60-50, 977-32-60-50, l'hauríem de tenir ja apuntadet, si ens diuen, és que és tan fàcil que em fa vergonya i tot dir-ho.
Ai... Que hauràs tret de la màniga aquesta vegada.
Com es diu la cantant de Mecano? Ja està.
No,
977-32-60-50.
Sí.
Una entrada doble.
Sembla que estigui... Bueno, que no passin els anys, per ella.
Fé igual.
Sí,
està més rosa.
Sí.
Doncs vinga, si saben com es diu la cantant de Mecano, 977-32-60-50 o una piulada al Twitter @elmatitarragona, els convido al més ràpid o ràpida ha de ser, i que digui bé la resposta, clar, a veure La Fuerza del Destino dissabte al Palau de Congressos, 6 de la tarda, una entrada doble que va, i avanço que en tindrem una altra encara aquesta setmana.
Doncs s'ha d'estar molt atent. Nos hizo repetir.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @elmatitarragona. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. It's late September.
Doncs no sé si ha trucat algú encara perquè estan agafant les trucades a la redacció, espero que sí, ho direm demà al programa, el nom del guanyador o guanyadora, i atenció, perquè divendres tornarem a tenir, bé, parlarem, amb qui parlarem exactament? Amb un dels...
Amb la directora
artística. Amb la directora artística de La Fuerza del Destino.
Sí,
eh?
Ella ja va participar també en altres musicals de Nacho Cano, com No me puedo levantar, o sigui que...
I fantàstica altres... aquest musical, ja ho vaig veure.
Doncs hi ha altres ballarins també que hi van participar, o sigui que quin talent, eh?
Quin talent. Doncs serà divendres amb nosaltres al programa, unes hores abans d'aquest espectacle al Palau de Congressos. Nosaltres tornem demà amb més coses, amb la Leida, per cert, demà. Comencem a les 12:30, que abans Carlos Herrera allarga una miqueta demà, o sigui que demà a les 12:30, 12:45, serem aquí en directe. Demà també tenim la Leida, Societat Limitada, bé, moltíssimes coses. Ruth, moltes gràcies.
Gràcies, fins demà.
Descansa, que vagi bé. I a vostès també moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer que siguin a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar molt bon dimarts. You turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed.
strong.